Bona tarda.
Bona tarda.
Maria Àngels, per començar, com podem detectar que una persona del nostre entorn està patint depressió?
Crec que és un trastorn afectiu i que, bàsicament, aquest es caracteritzen per una alteració persistent en la capacitat del nostre cervell per regular les nostres emocions i l'estat d'ànim. Per tant, podem pensar que els símptomes que observarem tindran molt a veure amb això, en com les persones que tenim al nostre costat regulen aquestes emocions, no? El que li està passant, no? A vegades, fins i tot, el mateix que ho pateix no sabia ni com explicar-lo, val? Llavors, els símptomes que podem observar que afectats, veiem el tema de l'estat d'ànim, podem observar tristesa, aquesta irritabilitat, no tothom ho expressarà de la mateixa manera i no tothom amb la mateixa intensitat, val? Però sí que, per exemple, el tema de la tristesa és un requisit important pel diagnòstic clínic. És, a més, una de les coses que observem més fàcilment. Llavors, amb això després farem un apunt. El tema de la motivació, veurem com falta d'interès, d'energia, no té ganes de fer res, que nosaltres no ens ho expliquem, perquè abans possiblement sí que estava molt motivat, fins i tot pel mateix tema. S'observa també possiblement una incapacitat per gaudir de les coses que abans provocaven plaer. Això se li diu anhedonia. Vull dir que per lo que abans disfrutaven, gaudien, jugant, fins i tot parlant dels nens, no? O fent alguna activitat als adults que els hi omplia molt, en aquest cas ja no gaudeixen de la mateixa manera. Això és un factor molt important que també s'observa.
Per exemple, si nosaltres en el grup d'amics notem que hi ha una persona que abans sempre volia venir a sopar, volia sortir, ja sempre diu que no, que s'està cansat, que no té ganes, no? Aquesta apatia pot ser un toc d'alerta per nosaltres?
Per suposat, sí, i és un punt. També hem de parlar, i com us ho deia abans, de la tristesa. Aquesta tristesa, tothom podem estar tristos en algun moment, val? El tema més important és la persistència i la constància d'això en el temps, val? I com tu dius, podem observar-lo, però això ho anem comprovant, que passa una i una altra vegada, quan abans no era lo normal. Llavors, jo sí que posaria una mica, indagaria una miqueta més, estaria més observador, a veure què està passant, no? Sobretot si sou de l'entorn familiar.
Clar, això crec que és molt important, perquè sempre parlem de què és la depressió, ara últimament parlem molt de la salut mental, de fet la marató que es va fer al Nadal del 2021 es va dedicar a la salut mental, però com podem acompanyar un cop sabem que aquestes persones del nostre entorn doncs, estan en una situació de depressió, com les podem acompanyar? Perquè de vegades tinc la sensació que volem treure importància, no? Anima't, que no és per tant, no? Però potser s'ha de fer diferent, no ho sabem.
Exactament. Dient aquest tipus de frases no ajudem gaire. Fins i tot el frustrem més, perquè li donem tota la responsabilitat de la curació o de sortir-se d'aquesta història amb ell, quan a vegades no és una cosa tan fàcil de resoldre. Val? Llavors, precisament no és una de les frases més recomanables. Moltes vegades és important, primer, informar-nos una miqueta de què va tot això de la depressió, eh? I mirar exactament quin tractament s'està seguint o què es pot fer, vull dir, que què es podria fer per ajudar-lo en aquesta recuperació. Ajuda-la també, si podem, a fer activitats que sabem que li agraden, o que, però sempre sense obligar, perquè moltes vegades és com som molt insistents perquè surti idea d'aquesta sintomatologia. I precisament com tu has dit abans, no estem ajudant en res. Per exemple, el tema de fer esport, controlar una mica tot el que seria el tema de l'alimentació, buscant que sigui més saludable, etc., també ajuda molt. ¿Vale? Estar una mica a prop, no? I sobretot animar-lo a seguir el tractament i els compromisos que hagi pogut adquirir. Vull dir que no banalitzar per res aquesta sintomatologia que presenta, ja et dic, perquè moltes vegades fins i tot, ja et dic, el recarreguem de massa responsabilitat respecte a la seva malaltia. I això no és tan fàcil. Val? Vull dir que, per exemple, sobretot si el que ens fa més por moltes vegades és quan això ho estem observant pues amb els nens i els adolescents. Això també realment es preocupa, sobretot en aquesta última època que també als medis ha sortit moltíssim la incidència de la depressió, val? Que està en un alt Bueno, segons els últims estudis de l'Associació Espanyola de Pediatria, perdó, està entre un 4 i un 6% entre nens i adolescents, vale, afectats. Però clar, tot això ens posa neguitosos. Amb tot el que ens envolta, estem molt neguitosos ja i només falta observar aquest tipus de comportaments en els nostres fills o en els adolescents. Però també passa, com hem dit, lògicament, amb els adults. A vegades tampoc es manifesta de la mateixa manera. Hi ha petites coses que canvien, però bueno. Hi ha una altra cosa que també hem de controlar, no? És, com hem dit abans, el tema dels canvis que tenen de gana a l'hora de menjar, això una mica per determinar, a l'hora de dormir, aquests insomnis que abans no hi eren, eh? I, els comentaris que fan respecte a si mateixos, no? La percepció que tenen sobre ells, bueno, sentiments a vegades d'inutilitat, de culpa, de desesperació, sensació que aquesta sensació de que no són compresos, també. Vull dir que, bueno, acompanyar-los és estar i no infravalorar les seves queixes, eh? Perquè moltes vegades restem importància a les emocions. Això es passa sovint, tu pots, no? Va, tu el que tens que fer és animar-te, no? Bueno, comunicar-nos bastant amb aquesta persona i, sobretot, tenir molta paciència.
I escoltar, no? Deixar que aquella persona, si tenim la sort, que s'obre i s'expressa i ens explica el que està patint o com s'està sentint, no jutjar-la i escoltar-la.
Exactament. I donar aquest recolzament només amb l'escolta ja estem fent molt. Una escolta activa, saps? Que el mirem a la cara, que li prestem una atenció i li donem espai en el nostre temps i després i li donem també espai a la seva tristor, saps? Que a vegades intentem, com ja t'he dit abans, reanalitzar-ho tot, val? Vull dir que hem de tenir-lo molt, molt, molt en compte. Quan has dit això de deixar-lo expressar i escoltar, no? I escoltar-lo. Hi ha uns tallers que per exemple, és que em connecta amb això, no? Que hem fet a primer d'ESO sobre el tema de salut emocional i perquè has parlat del tema aquest també. Hem tingut alguna trobada a primer d'ESO i el que hem fet molt hincapié, i jo penso que té molt a veure amb tota aquesta salut, no només emocional, sinó que per derivació mental, també, és el tema de... hem fet la conclusió de que el més important és que hem d'aprendre a expressar, que s'han d'animar a expressar i a comunicar-se. I podem d'aprendre a fer-ho. Vull dir, és un treball que hem de fer entre tots, val? Però jo penso que també els adults hem d'aprendre a fer això. Vull dir, a expressar-nos, a no tenir por, i clar, els altres també que envoltem també hem de fer pues aquesta doble intenció també de recolzar-lo amb l'escolta.
Que difícil, eh? Que difícil, perquè de vegades...
Molt difícil.
De vegades expressar els sentiments o les emocions, no només amb el teu entorn, no? Sinó a la feina, es percep com un símptoma de debilitat, no? I la gent se n'amaga.
Se n'amaga. Quan això el que incrementa és més aquest estat de depressiu. Vull dir, tots aquests problemes que tenim, a lo millor fins i tot no ens atrevim a expressar-los i si els expresséssim d'alguna manera tindrien una fàcil o no solució, però per lo menos hauríem tret tot el que portem dintre, no? Que es provoca moltíssim estrès i també el tema d'ansietat, que moltes vegades va molt relacionat també, eh? Sobretot l'estrès, com gestionar-lo i que no s'afecti tant. Ja dic que nosaltres hem fet molta incidència amb aquest tema de salut emocional, qual és la solució per poder estar així, entre elles aprendre a expressar-nos i a comunicar-nos. Evitarem problemes físics també, malalties, aquestes psicomatitzacions que sobretot en nens es fan. A vegades hem d'observar què passa amb tants mals de panxa o què passa amb, saps? Vull dir que si comencem a treballar aquest tema de forma seriosa, a edats tempranes, penso que en molts casos no acabarien sent tan greus. Eh? Tot i que hem de tenir en compte que a vegades hi ha els components genètics que poden afavorir, però que no són la causa. Eh? Vull dir que...
Arran de la pandèmia, vosaltres heu notat a la consulta que hagin augmentat els casos d'angoixa, de depressió? Sí. La pandèmia, el confinament sobretot, aquesta incertesa, sí, que el món ha donat la volta, ja res és com era abans, això ens ha posat contra les cordes en l'àmbit de la salut mental?
Jo crec que sí. De cop i volta està tancament, és el que deien, si hem d'aprendre a expressar no només amb l'entorn familiar. El que ha causat això moltes pors que es transmetien d'una a l'altra, i cada un ho ha portat com ha pogut, molts tancar-se a l'habitació. Uh-huh. Altres, fins i tot més grans, tancar-se a casa, vull dir que això ho estem notant. I després, pues, clar, aquesta sensació d'impotència amb tot el que està passant al seu voltant. Uh-huh. Val? És, i canviants, no? Ja ho sabem, normatives que canvien constantment, ara anireu a escola, ara no anireu a escola, això parlat dels uh-huh. més petits i més joves, millor que no vagis, vull dir que transmetem moltes pors que són nostres, no? I que ens les estan inculcant. Molts nens tancats a casa, amb les màquines, els pares treballant, per tant la comunicació també està molt tallada. Quan és una cosa que ens podria salvar una miqueta, no? El poder anar comentant coses, poder jugar junts, etcètera, no? I la gent adulta, per suposat, poder compartir amb altres, pues, bueno, com sempre han pogut fer, no? Anem a fer la cerveseta o anem a fer el cafè.
Sí, 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 sí.
I és. Això sense tallar, que això era, ja sabem moltes vegades que la salut emocional també passa per aquest contacte.
Per compartir.
Claro, i amb l'entorn social que tenim. Uh-huh. Però és que l'entorn social està contagiat d'aquesta por. I no ens ajuda, no ens ajuda en absolut. I els més indefensos continuen sent...
Els bueno, infants, clar.
Els petits, els adolescents. I ojo, i després estan també les depressions dels avis, que a vegades les banalitzem també una altra vegada. Vull dir que pensem que és innat de l'edat aquesta, d'estar tristos, de... Saps? Com la tristesa, com... Bueno, ja forma part, no? Però bueno... No
s'ha de normalitzar i sobretot és el que dius tu, no? S'ha de donar molta importància a la salut mental. Avui dijous és el Dia Mundial contra la lluita contra la depressió, però dilluns de la setmana que ve és li diuen el dilluns més trist de l'any, perquè ja ha passat el Nadal, que és una època molt complicada per les persones que acostumen a tenir algun problema de salut mental. El Nadal també, tu has notat, no? A la tornada, a la consulta, que hi havia moltíssima gent que potser ho havia passat malament o no?
No, això no. També suposo que... Jo penso que ha sigut... ja portàvem els mesos, el primer setembre, octubre, novembre, nosaltres hem trobat més moviment, sobretot en temes adolescents i així. Mm-hmm. Però, bueno, aquí els comentaris que han hagut una miqueta, jo ho dic perquè també he estat al casal d'avis i he fet algun taller...
Clar, és que toques totes les branques, eh?
Sí. Tinc aquesta sort. La veritat és que tinc aquesta sort, eh? Tu no saps el que m'aporten aquests nens, aquests adolescents... I aquests, bueno, aporten moltíssima saviesa, moltíssima. Mm-hmm. I el que he vist això, que el comentari és, bueno, pues, haurem de sortir, haurem de fer coses, perquè, però bueno, també he tingut algun cas que ha preferit quedar-se a casa perquè diu, és que no les tinc totes, començo a tenir por una altra vegada. A mi això ja... m'ha cridat atenció, saps? M'ha posat en alerta, no? Vull dir que cuidado, no? Que els missatges que ens estan donant no són els més adequats. La manera en què ens l'estan donant no és la més adequada, val? I a mi em sap greu, sobretot per aquestes persones que realment a vegades ja no esperéis. És que els fills no els deixen sortir, saps? Els tanquen, és com al principi de la pandèmia, no? No sortiu, no sortiu, i no, bueno...
És una sisena onada que s'ha complicat moltíssim i al final els col·lectius de risc són justament els que tu comentaves en l'àmbit de la salut mental, no? Els infants, sí. Perquè no estan vacunats amb la pauta completa, i la gent gran perquè ja de per si són col·lectiu de risc. Entenc que, doncs, de vegades és difícil, no? Poder compaginar aquesta llibertat personal, amb l'autoprotecció, en aquesta sisena onada, tots estem molt espantats, perquè és veritat que a tot arreu hi ha moltíssims contagis i al final, doncs, és difícil, no?, l'equilibri.
Sí, a mi el que més greu em sap, també, ara que comentes tot aquest tema, és que es centrem molt els temes de conversa amb això. I estem perdent tanta riquesa d'altres temes, de compartir altres coses... que comencem a oblidar buscar el que els fa il·lusió, que a més aconseguiria no entrar en estat depressiu. És a dir, busquem mantenir les nostres il·lusions, poder moure's en les coses que ens agraden. És que a vegades ens han tallat fins i tot el que ens agrada. Ara ja no... Hem dit que és una cosa típica de la depressió, no? Que a vegades, sense que hi hagi causes majors, pues passa, no? Que estan inapetents, que ja no tenen plaer amb el que ja tenien. Però és que ara resulta que a lo millor els estem traient coses que els donaven molt plaer i que els mantenia una mica vius, fins i tot a totes les edats, eh? Perquè això és per totes les edats. I de cop i volta, doncs clar, què queda? Llavors és quan comencen a cronificar-se una miqueta, entre cometes, o allargar-se aquests estats de tristesa, bueno, d'apatia, de desmotivació... Bueno.
En tot...
I arribar a temes físics, vull dir, a problemes físics, realment.
En tot cas, hem de dir que si detectem un cas així, hem d'intentar, doncs, canalitzar-ho perquè aquesta persona demani assistència professional, assessorament professional amb un psicòleg i doncs poder ajudar-lo i acompanyar-lo en aquesta recuperació, perquè com deies, de vegades les depressions poden derivar en problemes físics molt importants i en situacions molt complicades, perquè hi ha gent, i això ho hem vist últimament en les estadístiques que estan sortint, que els suïcidis han augmentat moltíssim, no? Per tant, per no arribar a aquest punt, sobretot intentar canalitzar, orientar aquestes persones a que busquin assessorament i suport professional com amb vosaltres, amb Psicovallès.
A qualsevol professional del tema, perquè el tractament no només, per exemple, quan hi ha el cas del més greu ha de ser farmacològic, jo sempre he estat molt a favor de que qualsevol tema, no només, sobretot mental o de caire emocional, ha de tenir aquest suport a vegades farmacològic, però sempre secundat o paral·lelament, més aviat, amb el tractament terapèutic i psicològic. Mira, has fet la incidència aquesta de que demanar ajuda. En aquest taller que et comentava, és que el tinc molt, molt recent, una de les coses que comentàvem és que un dels recursos més importants que pot tenir una persona és el de demanar ajuda. Molt, molt important. És un recurs bàsic que a vegades és perquè es pot donar la sensació de que, bueno, és perquè donaré la sensació que no sóc capaç de... No, és un recurs i molt important el demanar ajuda. És expressar-te, comunicar com et sents. Els hem d'ensenyar des de molt petits, però a totes les edats estem a temps de donar-nos a compte que demanar ajuda no vol dir no tenir aquesta capacitat d'enfrontar-me a les coses. És una manera d'enfrontar-te a les coses.
També voldria incidir en això que tu comentaves. No és important saber demanar ajuda, però també saber donar-la, eh? Perquè hem d'ensenyar a que si necessitem ajuda l'hem de poder demanar, però també, sobretot, aquesta entesa, no? Aquest acompanyament, aquest escoltar que ha de fer l'entorn perquè la gent se senti còmoda, no? Un entorn familiar, segur, on tu puguis demanar ajuda i que no et sentis jutjat.
El tema de no tenir por al judici dels altres. Clar que els altres hem d'aprendre a no jutjar. És que això és una cosa bàsica que també hem d'ensenyar en emocional, en educació emocional. Aprendre a no jutjar, aprendre a començar a treballar amb nosaltres mateixos, a canviar la mirada cap a nosaltres i cap als altres, reconèixer el dolor de l'altre, que no ha de ser el mateix que nostre, però reconèixer el seu dolor. No? I en aquest cas amb els depressius moltes vegades que sempre pensem que exageren o el que sigui, hem d'anar amb molta cura, eh? Amb molta cura. I sobretot anar proposant petites metes per anar sortint-se d'aquesta història, saber que també d'alguna manera que a vegades podem recaure, però que forma part, eh? Forma part d'avançar també, no? El que tornem enrere és... I bueno, perquè sabem que podem sortir, perquè abans ho hem fet, perquè abans hem avançat, hem donat dos passos cap endavant. Llavors, bueno, sí, com tu dius, aprendre també a donar, no? A donar aquest suport.
Al final és la salut mental és una qüestió comunitària i ens hem de...
Molt bé.
Cuida entre tots. Maria Àngels Gallardo, de Psicovallès, gràcies per aquesta estona al Connectats, perquè hem après molt, sobretot en un dia tan important com avui, que hem de reivindicar des del programa de salut mental. Bona tarda.
Bona tarda i molt agraïda, com he dit abans, i tots, molta salut emocional i mental per tots. en aquest nou any 22.
Gràcies.